Defensa aquesta moció la senyora Elena Vila.
Bé, gràcies, alcalde. Bé, avui portem en aquest ple una moció que creiem des del nostre grup de vital importància. De vital importància ja que també és un exercici de transparència amb la ciutadania. Els santcugatencs i les santcugatenques han de saber que el seu ajuntament no disposarà enguany de tots els recursos que podria tenir. Concretament, ens faltaran 288.000 euros que no es podran utilitzar en benefici de la ciutadania. I és que resulta que els senyors i senyores del Partit Popular encara no han assumit els resultats de les últimes eleccions generals i no accepten que existeix una majoria parlamentària que ha decidit seguir fer avançar el país en comptes del retrocés que ells i els seus socis de l'extrema dreta representen. Personalment, els puc assegurar que jo ho estic vivint directament i, malauradament, no és per res un cas aïllat de la manca de responsabilitat i creia que la ciutadania de Sant Cugat ho havia de saber directament. La irresponsabilitat, la política de l'odi, la frustració, la intolerància, la incoherència i la manca de vocació de servei públic és el que impera actualment a Madrid per part de la dreta i de l'extrema dreta d'aquest país. I em sap greu pel Partit Popular de Sant Cugat perquè crec que el seu tarannà és un altre. Però, com els deia, el Partit Popular, amb l'extrema dreta, davant la frustració, han decidit fer una oposició de bloqueig total per desgastar el govern i és per això que el Partit Popular ha tombat dos cops els objectius d'estabilitat pressupostària d'aquest any. I ho ha tombat, i això és evident, sense cap tipus de justificació. Mirin, i per centrar el tema, el passat 12 de desembre, per acord del Consell de Ministres, es va fixar els objectius d'estabilitat pressupostària per al món local, consistents en l'equilibri pressupostari. Aquests objectius permetien a les administracions locals mantenir-se en l'equilibri pressupostari en comptes d'haver d'arribar al 0,2% del PIB de superàvit. Aquests objectius van ser aprovats pel Congrés dels Diputats el 10 de gener i posteriorment tombats al Senat el 7 de febrer. En un segon acord, adoptat el 13 de febrer, es van establir de nou els objectius d'estabilitat que un cop més van ser ratificats al Congrés i, posteriorment, rebutjats al Senat, on el Partit Popular, com saben, ostenta la majoria. A ningú se li escapa que la posició del Partit Popular només es tracta de l'enèsima oportunitat per tractar de desgastar el govern de l'Estat i el president Pedro Sánchez, sense cap consideració pels efectes adversos que la seva decisió pot tenir a la ciutadania. Perquè, diguem-ho clar, aquest bloqueig no perjudica el govern ni el president. A qui més perjudica és a les administracions autonòmiques i, en aquest cas, locals. Perquè tothom ho entengui, el govern d'Espanya proposava reduir el seu propi marge econòmic en 4.507 milions d'euros perquè els ajuntaments poguéssim augmentar-lo en 3.000 milions d'euros i les comunitats autònomes en 1.500 milions d'euros. Miren si és incoherent i responsable que el Partit Popular governa a la majoria de comunitats autònomes i a molts ajuntaments de l'Estat i van votar en contra d'una mesura que donaria recursos al senyor Albiol, a la senyora Ayuso, al senyor Moreno Bonilla o al senyor Mazón. És surrealista que no els importi ni perjudicar els seus propis governs i, per extensió, a tota la ciutadania. I aterrem a Sant Cugat perquè es facin una idea. La pèrdua de recursos augmenta fins, com deia abans, gairebé 300.000 euros, que aquest Ajuntament no podrà invertir en millorar la ciutat, recursos tan necessaris en aquests moments per a aquesta administració. I també m'agradaria saber com expliquen els representants del Partit Popular als seus veïns i veïnes que l'Ajuntament no disposarà dels recursos necessaris que podria tenir al seu abast perquè el senyor Feijóo no va aconseguir ser president i, per tant, està de pataleta contínua. Per tant, i acabo, amb aquesta moció volem deixar clar que l'actitud de bloqueig del Partit Popular a les institucions de Madrid ens costa recursos també a Sant Cugat. No es tracta només de gestos simbòlics allunyats de la realitat dels veïns i veïnes de Sant Cugat, sinó de com la ciutat veu reduïda la seva capacitat d'inversió i actuació per l'actitud d'una oposició que, lluny de pensar el millor per la gent que diuen representar, només busca confrontació i desgast. Ara sí que acabo. Alhora, amb aquesta moció, exigim un nou marc de finançament local que ens permeti assegurar els recursos econòmics suficients als ajuntaments. Ens cal una llei de governs i finances locals que impulsi un nou sistema de cooperació entre la Generalitat i el món local, tal com està previst a l'Estatut de Catalunya del 2006. També cal actualitzar i augmentar la dotació dels fons de cooperació local, així com tenir un govern a la Generalitat que compti amb el món local. I, finalment, demanem al Parlament Europeu i als grups allà presents la derogació de les actuals regles fiscals i la flexibilització de les noves que s'aprovin, adaptades a la realitat actual per permetre a les administracions locals com el nostre Ajuntament a combatre les crisis econòmiques, garantint sempre el benestar de la ciutadania. Gràcies.
Gràcies. Per part de En Comú Podem, la senyora Aina Balada.
Sí. Bé, nosaltres ja avancem que votarem a favor de la moció presentada pel PSC. Més enllà de tot el que s'ha explicat sobre l'estabilitat pressupostària, nosaltres volem ficar sobretot l'èmfasi en el que és la normativa de les hisendes locals que ha patit l'Estat espanyol. En aquest sentit, creiem que partim de la base que la normativa sobre hisendes a l'Estat espanyol, no només actualment, sinó històricament, pateix una gran indefinició pel que fa al sistema de finançament local, i per això ens trobem en el Senat amb aquestes picabaralles. A més, cal tenir en compte que nosaltres creiem important aprovar aquesta moció i lluitar per ficar al dia aquesta normativa de finances locals, perquè tenim en compte que prop d'un 30% de la despesa corrent dels ajuntaments catalans correspon a la prestació de serveis no obligatoris, sobretot en sectors com són la sanitat, l'educació, la cultura, la seguretat, la protecció civil i, en menor mesura, l'atenció social. Una part important d'aquesta despesa impròpia, aproximada a un terç, equival a les anomenades despeses de suplència, és a dir, a les que es vinculen activitats que haurien de ser exercides pel govern de la Generalitat o pel govern estatal. Si comparem el repartiment dels ingressos públics que s'han fet en aquestes tres administracions, es constata que mentre el tant percent d'ingressos a l'administració autonòmica ha augmentat, tot i que no ha augmentat suficientment, els ingressos de les administracions locals s'han mantingut iguals. El finançament municipal és un dels principals elements d'apoderament dels ajuntaments, el qual ha col·lisionat amb un sistema centralitzat poc fidel al principi d'autonomia local. Durant més de tres dècades, els ajuntaments han sabut donar resposta a necessitats de la seva població com és la seva funció com a administració més propera i consolidada. En aquest sentit, han atès reptes socials i reptes ambientals que no els hi pertocaven, però com al ser l'administració més pròxima, han assumit. Per tot això, nosaltres des d'En Comú Podem trobem imprescindible aprovar una llei de finançament local amb la finalitat de contribuir a la suficiència financera i a la realització del principi de solidaritat i equitat territorial. Això no només ens permetrà una redistribució financera justa, sinó que, a més, ens permetrà que els municipis reforcin les polítiques de cohesió, convivència, que ajudin, per exemple, a accedir a un habitatge o una lluita contra el canvi climàtic. Gràcies.
Gràcies. Per part del grup municipal de Vox, el senyor Marcos Rodríguez.
Gràcies. Bueno, yo primero de todo, señores del PSC, les pediría que tengan un mínimo de seriedad antes de culpabilizar a nuestro partido en materia económica. ¿Nos echan cara que por culpa de Vox y PP hay menos dinero en el Ayuntamiento de San Cugat? ¿Ustedes? Es que yo estoy todavía con la boca abierta. Cuando ustedes, que formaban parte del anterior gobierno de este consistorio, han dejado un agujero de más de 25 millones de euros en este consistorio, es que yo es que no entiendo nada cómo son capaces ustedes de decir estas palabras en este consistorio, de verdad. ¿Qué quieren? ¿Endeudar más a este ayuntamiento? Han dejado una situación crítica a nuestro ayuntamiento. Y encima pretenden dar lecciones y culpabilizar a otros. Si quieren hacer políticas en favor de los vecinos y familias de San Cugat, lo primero es gestionar bien y no crear agujeros de 25 millones de euros, lo que nos lleva a que no se puedan llevar a cabo muchas políticas en beneficio de los vecinos. Señora Elena Vila, este ayuntamiento está intervenido para la Generalitat de Cataluña, gracias a la gestión de ustedes, el PSC, no del Partido Popular o de Vox. No, continúe mirando al folio, pero los vecinos de San Juan lo saben. Yo les pediría que por escrito tengan un poco más de rigor. Estos acuerdos de que va a rebrar la aprobación de Bruselas, ¿qué son? ¿Acuerdos del Ayuntamiento de Bruselas? ¿Acuerdos de algún ente regional de Bruselas? ¿O se refieren a una directiva comunitaria aprobada en las instituciones de la Unión Europea? Tampoco estamos de acuerdo en que las comunidades autónomas sean las garantes del estado del bienestar, Lo que son, sin duda, es la herramienta de duplicidad de funciones, cargos públicos y favoritismos, del que se nutren los viejos partidos del bipartidismo, entre los cuales está el suyo, señora Nadine Ávila, del separatismo para construir su estado del bienestar, el de los políticos y no el de los vecinos. A pesar de que quieran hacernos creer que el acuerdo del Gobierno relativo al plan de reequilibrio contiene medidas tendentes a favorecer el crecimiento económico, este plan es todo lo contrario. Fomenta la inestabilidad presupuestaria, aumenta la presión fiscal, que recae en todos los vecinos, aumenta la deuda pública y, como si todo ello fuera poco, promueve la irresponsabilidad en la gestión de las cuentas públicas, algo en la que ya van siendo ustedes expertos. Gracias.
Gracias. Per part de la CUP, el senyor Marcos Simarro.
Gràcies, senyor Vallès. Bé, s'exposen a... Bueno, ho hem estat veient, no?, en aquest plenari una picabaralla entre partits, Partit Socialista i el PP a nivell estatal. I, bueno, és una moció clarament de partit, no? Podem dir que sí, que cal derogar la llei Montoro, que cal millorar el finançament català i altres municipis, i està clar que l'empara legal actual de l'Estat en relació a la política financera i d'endeutament no funciona bé. Però el que nosaltres creiem és que cal que puguem ser sobirans sobre els nostres propis recursos, lluny de les directrius europees o de corsers europeus i de dictàmens espanyols. I precisament pel fet de pertànyer a l'Estat espanyol i degut a la gestió centralista, territorialment esbiaixada, nosaltres sí creiem que tenim diversos problemes al nostre país que són bastant objectius. Hi ha un dèficit d'inversió històric, hi ha un dèficit d'infraestructures, pensem per exemple en el desastre de la Renfe dels últims anys, però darrerament. Hi ha una manca de competències legals en àmbits importants que nosaltres creiem que és preocupant no tenir-ne, no? I van ser tombades moltes lleis de diversa índole en el passat recent, sobre medi ambient, habitatge, igualtat, i van ser tombades per instàncies judicials espanyoles. I per tant nosaltres pensem que hem de poder controlar i gestionar els nostres recursos com a país, no? I això és tenir sobirania pròpia per decidir quin sistema fiscal i de finançament volem. Això és decidir sobretot el que ens competeix, model de país, model de gestió del territori, model de gestió de recursos econòmics, naturals, d'infraestructures, i evidentment, ja sabem el que hi ha a continuació, això és la independència del nostre país, no? I per molt que la moció doncs, en part tingui la bona intenció de reclamar una petita millora en el finançament de Catalunya i dels seus municipis, també és cert que ara mateix doncs, ve de la mà d'un partit que aquí ha guanyat les eleccions catalanes, és cert, però bueno, per andar en un desenvolupisme en el que estem a les antípodes, no? O sigui, la proposta d'asfalt, casinos, totxos, que porta com a bandera el senyor Illa, doncs nosaltres estem a les antípodes d'aquestes propostes i d'aquest ideal de país, no? Per tant, per nosaltres el debat no és tant trobar quin és la millor encaix dins del marc de l'Estat espanyol, sinó com podem sortir-nos-en i poder construir un país efectivament sobirà al nostre parer, no? Per tant, no participarem, diguem-ne, en el debat d'aquests termes, entenem la proposta en tot cas i votarem en contra. Gràcies.
Gràcies. Per part del Partit Popular, senyor Alfredo Bergua.
Una prèvia. Senyora Vila, m'accepta una esmena in voce sobre el títol de la moció? El canviem i directament canviem sobre el finançament de les entitats locals i ho deixem moció contra el PP. Què li sembla? No? Sería más adecuado después de escucharla. Bueno, vamos a ponernos serios. Leyendo la moción que nos presenta la senadora Vila, en nombre del PSC, uno se pregunta quién está gobernando España y desde cuándo. Porque culpar al Partido Popular de cosas que ustedes, mal gobernando España, han sido incapaces de hacer, y eso que desde 2018 han tenido mayorías suficientes para ello, me parece cuanto menos esperpéntico y demagógico. Mire, señora Vila, la misma votación que a ustedes perdiendo las elecciones generales, pero eso sí, dándoles esa mayoría progresista que tanto alardean, nos dio a nosotros la mayoría absoluta en el Senado. Acéptelo, ustedes también. Miren, debemos recordarles que el Partido Popular votó en contra del Senado a la senda del déficit y techo de gasto por la pasividad de su gobierno para negociar dichos objetivos con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Ustedes, señora Vila, renunciaron a su obligación de presentar unos presupuestos sólidos y reales porque han preferido satisfacer las necesidades de su sanchidad y de sus socios independentistas. Desde el Partido Popular tuvimos voluntad de negociar nuestra posición en el Senado. Exigimos una bajada de impuestos y una mayor flexibilidad del déficit para las comunidades autónomas y ayuntamientos. Pero ustedes, señores socialistas, no atendieron a ninguna de las propuestas que presentamos. Cabe recordar que la propuesta del PSOE para repartir la capacidad de generar déficit era de un 97% para el Gobierno y de solo un 3% para las comunidades autónomas e ayuntamientos. Si quería realmente un acuerdo, haber dado más margen a las comunidades autónomas y ayuntamientos y no ese mísero 3%. Quien tiene que dar explicaciones son ustedes sobre los motivos por los que no quieren dar más margen a comunidades autónomas y ayuntamientos. ¿Será porque en las elecciones mañana, hace un año, perdieron gran parte de su poder autonómico y local? En resumen, pretenden culpar al PP de no aprobar sus leyes, pero luego ni escucharnos. Se llenan mucho la boca de que tienen mayoría parlamentaria pese a haber perdido las últimas elecciones generales, pero la realidad es que en un solo año han sido capaces de aprobar una ley. ¡Oh, casualidad! La ignominiosa ley de amnistía, que será definitivamente aprobada este próximo jueves. No se sorprenda, pues, señor Ávila, porque votaremos en contra.
Gràcies. Per part del grup municipal d'Esquerra Republicana té la paraula el senyor Bernat Picornell.
Gràcies, alcalde. Bona tarda de nou. Em sorprèn, sincerament, algunes coses de la moció i intentaré explicar-les. Entenem que és una moció més, diguem, dirigida al Partit Popular, que no cap a la resta de grups del ple municipal. Vostès dibuixen diferents hipòtesis i a la primera d'aquestes els diem que és com a mínim imprecisa o que voldríem complementar alguna informació. Vostès diuen que treballen pels ajuntaments. Jo els voldria posar un exemple que hem debatut i que a més estem d'acord en aquest plenari i que de fet el Senat va votar-hi a favor, que és la creació d'un fons de compensació per a la caiguda de les plusvàlues. El Senat va aprovar, vostè que és senadora, el Senat va votar a favor de la creació d'aquest fons de compensació de 1.500 milions d'euros, que ajudaria enormement a tots els ajuntaments, també el de Sant Cugat, i això no ha arribat. Llavors, el president d'Estat espanyol s'hi va comprometre. Llavors, em voldríem preguntar exactament on és aquest compromís, aquesta moció aprovada al Senat. I una cosa no menor, diuen que treballen per millorar el finançament de les comunitats autònomes. Doncs nosaltres tenim un problema, vostès rebutgen un finançament singular, això ho va dir el candidat Illa. Nosaltres fem una aportació anual de 22.500 milions d'euros a l'Estat que van i no tornen. Nosaltres el que volem és eliminar aquest dèficit fiscal. Serem solidaris amb el que calgui, però nosaltres necessitem un finançament singular. També diuen que la Generalitat no compleix, i per això no estem d'acord amb aquesta moció, no compleix amb les previsions de l'Estatut i que per aquest motiu ens proposen un seguit d'acords com l'exigència de les previsions en relació al fons de cooperació local. S'han oblidat de dir, i em sap greu que sigui així, perquè ara que han guanyat i potser ostenta la presència de la Generalitat, ja ho veurem, jo crec que s'hi trobaran igualment. El 2022 va augmentar un 6,59% el fons de cooperació local i el 2023 el va augmentar un 6,74%. En total, 12 milions més en els dos últims anys, només en relació al que fa a l'aportació als municipis. Però si sumem l'aportació als Consells Comarcals, a Aran, a les MDs, estem parlant de 16 milions més de fons de cooperació local. Jo crec que estaria bé com a mínim explicar-ho, no? Perquè exigeixen al govern de Generalitat, no? Com a mínim diguem-ho tot. De totes maneres, voldríem més recursos? Clar que sí, evidentment que voldríem més recursos, però no tenim més recursos. Tant de bo poguéssim posar 30, 40, 50 milions més a fons de cooperació local cada any, però no podem, no? Per tant, com dèiem, manifestem que estem d'acord en relació a això, però que els convidem a gestionar-ho millor si acaben governant la Generalitat, perquè crec que es trobaran amb pocs recursos. Dues sorpreses majúscules. Una és que ens sorprèn molt l'acord 6 en el que demanen la derogació de l'ARSAL. Tota la mà estesa. Fa 5 anys que governen i no ho han fet. O sigui, crec que aquí, em sembla que hi ha consens en tots els grups municipals que no tindria gaire sentit que els grups municipals del govern presentéssim una moció en relació al que ha de fer el govern de la ciutat. Home, doncs si vostès són del Partit Socialista, vostè és senadora, demani que el Partit Socialista derogui l'ARSAL si està a la seva mà. És més, té la majoria al Congrés dels Diputats per fer-ho. Si jo li estic dient, li estic la mà per fer-ho. Per tant, endavant amb aquesta derogació. Una altra cosa que no entenem, a veure si m'ho pot explicar. Reclama el Parlament Europeu i els grups parlamentaris del Parlament Europeu que deroguin les regles fiscals mentre no se n'aproven de noves. És que fa un mes que es van aprovar les noves regles fiscals i vostès hi van votar a favor, i aquestes regles fiscals tornen a l'austericidi, a les polítiques d'austeritat, i per tant no entenem que reclamin al Parlament Europeu una cosa amb la qual vostès estan d'acord i nosaltres estem absolutament en contra, estem a les antípodes, van votar en contra i ara que venen eleccions europees crec que en podem parlar sobre les polítiques d'austeritat i sobre quina és la posició dels partits polítics en relació a quina ha de ser la política econòmica de la Unió Europea. Nosaltres no estem en contra, no estem a favor de l'austeritat i vostès hi van votar a favor, per tant no entenem aquest punt número 7. Per últim, nosaltres així d'entrada no estem d'acord. Vam començar a actualitzar el Fons de Cooperació Local Espanyol. Nosaltres volem un finançament singular, on Catalunya recapti tots els impostos i després, posteriorment, evidentment contribuirem solidàriament mentre no siguem un estat propi a la resta de comunitats autònomes, però voler-lo actualitzar sense parlar de finançament, amb això no hi estem d'acord, no ens hi trobarem. Per tant, com a resum, no entenem la filosofia d'aquesta moció si no va més enllà de la picabaralla amb el Partit Popular, diguem, al Congrés i al Senat, i per tant espero que em pugui contestar algunes de les coses que li he dit. Gràcies.
Gràcies. Per part del grup municipal de Junts per Sant Cugat, la paraula al senyor Carles Brugaroles.
Gràcies, senyor alcalde. És que estem en campanya electoral, senyor Picornell. Aquesta és la filosofia de la moció. Bé, jo, la veritat, hi ha mocions que un pot estar d'acord o en contra, el que sigui. Aquesta és al·lucinant, eh? És una moció impressionant. No sé, si una moció que diu, per exemple, el govern d'Espanya ha intentat donar major marge de finançament a les comunitats autònomes, ja grinyola, no? Però, en fi, la qüestió és que expressa una confusió, vaja, profundíssima entre el que és donar, o sigui, què implica donar major marge de dèficit? Què implica? Doncs que et podries endeutar més, però això no és millorar el finançament, no implica res. El que tu et pots endeutar de més ho hauràs de tornar l'any que ve, és pan per avui i fan per demà. És que això és una enganyifa majúscula, no? És dir, aquest ajuntament podria disposar de 300.000 euros més, o les comunitats autònomes, com vostè deia, no? 1.500 milions d'euros més, o 3.000 milions d'euros més pels ens locals del conjunt de l'Estat. Això és directament enganyar o no entendre res, una de dues. Tria vostè, o enganyar o no entendre res. Perquè clar, o sigui, el marge de dèficit és això, és marge per fer dèficit, i això pot, doncs, no sé, solucionar una qüestió puntual, però el dèficit que fas avui l'hauràs de tornar demà. És que això, clar, si vostè vol millorar el finançament, millori el finançament, faci aportacions, no perquè les administracions del territori es puguin endeutar més o menys els hi estarà vostè millorant la capacitat del seu finançament, no? És que em sembla que és de calaix, em sembla que és claríssim. Clar, la realitat quina és? La realitat és que el Partit Socialista, i això es diferencia molt poc del Partit Popular, eh? Vostès són protagonistes de l'espoli fiscal a Catalunya, que no es modifica, és un 10% aproximadament del PIB, té unes conseqüències socials terribles en termes d'atur, de salaris, de pensions, de pobresa, de precarietat dels serveis públics, d'infraestructures, de competitivitat, terribles. La veritat és que vostès mai compleixen els pactes. Ara tornem a sentir la pluja de milions, no? Per Rodalies, per tot, una vegada més. Jo no sé quantes en portem ja, és un mal acudit, suposo. No executen els pressupostos i en l'àmbit local, per exemple, modifiquen les plusvàlues, cosa que en l'àmbit de Sant Cugat implica d'uns 6 milions d'euros menys de recaptació corrent, es comprometen a compensar-ho i no ho compensen. Es modifica també la normativa de l'IBI, aquí el 2023 aquest Ajuntament ha perdut aproximadament un milió d'euros per les modificacions que provenen de Madrid o de les sentències que afecten a les normes de Madrid, i aquí ningú ho compensa. La veritat és que mantenen vostès l'ofec estructural a tota l'administració pública territorial, perquè Espanya és un ens que sempre centrifuga el dèficit. L'administració que menys impacte té en el dia a dia de la ciutadania, que és l'estatal, es permet a si mateixa un dèficit proper al 3%, però la resta, en la que sí que incideix, l'autonòmica, en aquest cas la Generalitat de Catalunya o els ens locals, la Generalitat de Catalunya, poca broma, educació, serveis socials, sanitat, amb aquesta sí, aquesta l'ofeguem. Els ens locals, no cal ni que els ho expliqui, però la que estan allà, que ens presta aquí Sant Cugat, el FELS DNIs, el Servei de Rodalies de Renfe i Correus, hi ha alguna coseta més? Aquesta sí, aquesta ens permetrem un 3% de dèficit públic. Home, és un acudit de mal gust, senyora Vila, aquesta moció. Escolta, el que ens cal és derogar l'Arsal. Miri, deixi'm que li digui, si l'Arsal se li apliqués també a l'Estat central, les coses funcionarien bastant millor. Però clar, no, és només per l'estructura territorial. però clar, l'Estat fa el que vol des d'allà i la resta doncs, va com va. No? El que ens cal realment és la independència. O sigui, aquesta situació no millorarà amb la independència. Com a mal menor, com a estadi transitori, un pacte fiscal tipus del cupo basc o una recaptació del 100% de les estelles d'impostos, doncs miri, el que sigui per avançar, per superar aquesta situació que afecta tan gravíssimament a totes les persones que viuen a Catalunya, pensin el que pensin, parlin el que parlin, vinguin d'on vinguin i votin el que votin. Els seus també, senyora Vila, els seus també. Naturalment votaran en contra.
Gràcies per part del PSC, senyora Elena Vila.
Sí, bueno, després de diverses coses que he sentit que no m'han agradat, però bueno, no m'han agradat per la falta, jo crec, de respecte, jo crec que aquí no he faltat el respecte a ningú. De fet, he fet un especificat que crec que el Partit Popular de Sant Cugat no té el mateix tarannà. En tot cas, jo entenc també i no entraré en la posició del Partit Popular, que no em sorprèn, però crec que la intimitat hi ha coses que són difícilment justificables. En tot cas, aquesta és una moció municipalista i s'ha dit aquí, jo sóc senadora, però davant de tot sóc regidora d'aquest Ajuntament i aquesta moció l'he fet precisament pensant en Sant Cugat i que creia que la ciutadania ho havia de saber. Estem parlant de 300.000 euros que no podrem gaudir aquest any. Efectivament, senyor Burguerola, sí que és així, sí que és així i vostè ho sap. El que em sorprèn moltíssim, i així els hi dic també, és que Junts i Esquerra continuïn amb les mateixes excuses de sempre, que si l'expoli fiscal, que si Madrid ens roba. No es donen compte que no els ha funcionat ja aquestes justificacions? El passat 12 de maig crec que va quedar clar que Catalunya vol obrir una nova etapa. Així que jo també els demano que, sisplau, passin pàgina i comencem tots i totes a fer política constructiva. I de veritat els hi dic, el que em sorprèn és que, com els deia, els seus grups van donar suport als objectius d'estabilitat pressupostària en el seu moment al Congrés dels Diputats. Ara vostès, que no ho facin, encara em sorprèn més quan parlem de Sant Cugat. No som conscients que aquesta no és una moció partidista, és una moció pensant en Sant Cugat, no, senyor Simarro? No, de veritat que no és una moció partidista, és una moció pensant en Sant Cugat i que creia que els santcugatencs i les santcugatenques havien de ser conscients. I el PSC, aquí s'ha parlat del municipalisme, jo crec que el PSC no fa falta que demostri que som un partit municipalista perquè ho hem demostrat i ho continuem demostrant constantment. Potser és que vostès no hi creuen. Nosaltres els puc assegurar que sí que hi creiem i que sí que ho defensem. I els faré una pregunta molt ràpida, perquè crec que al final aquí a rau també a l'objectiu d'aquesta moció. De veritat que vostès no estan d'acord, de veritat que vostès estan d'acord amb la decisió del Partit Popular de privar els santcugatencs i les santcugatenques de 288.000 euros que repercutirien també en el benestar d'aquesta ciutat? Bueno, també podem parlar de les retallades que han fet vostès amb l'excusa de que ens mancava finançament. Podem parlar del centre d'armaris tall, de les retallades a entitats del municipi, de l'escola de mirada, de la falta de compromís amb cooperació, però potser no, que jo sincerament no m'esperava per part de vostès aquesta resposta. De fet, a la Junta de Portaveus no vaig analitzar quan es van posicionar en contra, però pensant-ho, doncs em sembla realment subrealista. En fi, vostès sabran, ens queden 3 anys i al final la ciutadania és la que ho valorarà. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció per part del grup municipal de Vox, senyor Marco Rodríguez?
Sí. Bueno, nosotros, es que faltaba argumentar una parte del argumentario, del posicionamiento nuestro. Bueno, comentar que la política económica y fiscal que debe seguir España debe tender obligatoriamente a la reducción de deuda. A modo de ejemplo, en el año 2000 la deuda española rondaba el 40% del PIB y ahora alcanza el 110. Hemos pasado del 40 al 110, algo que casi duplica lo establecido por la eurozona, que no debería superar el 60%. Desde el año 2019, España ha sido el país que mayor incremento de deuda ha tenido. La media europea ha sido del 6%, mientras que España ha sido del 14,6%. Hace 20 años, España estaba a solo un 2% de alcanzar el PIB per cápita medio de la Unión Europea. Hoy, con las políticas financieras y económicas del PP y del PSOE, en todos estos años, estamos un 14% debajo de la media de la Unión Europea. De hecho, en el año 2022 nos ha superado Eslovenia y, según el Fondo Monetario Internacional, para el 2028 nos superarán países como Lituania, Estonia y Polonia. Con estos datos no pueden venir a decirnos que la senda por la que nos está llevando el Gobierno de España procura velar por los intereses económicos de los españoles, sino únicamente por los intereses económicos de la casta que nos gobierna. En resumen, y lo traducimos, sin chiringuitos, sin despilfarro, no hace falta preocuparse por los objetivos de déficit. Ahórrense el dinero en lo que no es útil para la mayoría. Pongan a trabajar a sus simpatizantes progres y dejen de gastar el dinero de todos en sesgo ideológico y tendremos mucho dinero para ahorrar y no asfixiar a los vecinos. Gracias.
Gracias. Per part del Partit Popular, el senyor Alfredo Bergua.
Sí, molt breu. Recordar-li a la senyora Vila, el que ja li he dit en la meva primera intervenció, respecte a que si no hem votat en el Senat el que vostès voldrien que votéssim és perquè no ens van escoltar les nostres propostes. I segon, miri, senyora Vila, aquí el que realment els ciutadans de Sant Cugat troben a falta sap què és? Els 22 milions d'euros que vostès van deixar de dèficit i del que vostès formava part d'aquest govern municipal.
Gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, el senyor Bernat Picornell.
Senyora Vila, no m'ha contestat les coses que li he dit. En tot cas, ha dit una cosa que és falaç, que és enganyós, que és Catalunya vol passar pàgina amb els últims resultats electorals. Llavors jo pregunto, per què hem de passar pàgina als resultats electorals fent cas a les urnes si vostès no van fer cas durant molts anys de majories independentistes? No, per què? Per què a nosaltres sí que els hem de fer cas i al revés no? No, vostè diu que no, perquè és molt fàcil fer el titular de que cal passar pàgina. Escoltin, que durant molts anys al Parlament de Catalunya hi ha hagut majoria independentista, i vostè ho sap, i evidentment vostès han seguit defensant la seva posició política. Faltaria més. Doncs deixin que nosaltres seguim defensant la nostra posició política. Faltaria més. Vostè diu també que ha fet la moció pensant en Sant Cugat. Jo, si vostè ho diu, jo m'ho crec. Però fem un revés. Les coses que estan a la mà del Partit Socialista facin que siguin possibles, facin que potser arribin, faci algun tipus de gestió, i quan arribin nosaltres els donarem suport a Madrid i també aquí. I si vol aquell dia fem una moció a favor del Partit Socialista per haver aconseguit grans coses per Sant Cugat, però no ho fem al revés, perquè si no també és una miqueta enganyós. I em remeto a dues coses que he dit a la meva intervenció inicial. El fons de compensació de les plusvàlues. És una cosa que vostès també van patir i estan al govern de Sant Cugat. Per tant, esperem a veure què passarà al llarg dels propers mesos, setmanes, en relació a això. I també en relació a l'austeritat. Votin en contra a Europa de tornar a les polítiques de l'austeritat i nosaltres hi estarem a favor. El que no pot ser és que vostè aquí vingui a dir, que no hi està a favor i Europa vota al contrari. És que és una mica estrany, diguem, de cara a la ciutadania. Llavors, de debò, si m'ho explica, jo potser ho entendré millor. Però avui crec que el Partit Socialista va votar a favor de tornar a les polítiques d'escanyar la ciutadania dels Estats membres. I això em sembla increïble. Ja vam conèixer què va passar quan ho van fer en la crisi del 2010-2011. No hi tornem. I, per tant, si us plau, rectifiquin. I em sembla que el proper convocatòria electoral serà una bona oportunitat perquè la ciutadania voti en consonància del que voten els partits al Parlament Europeu. Gràcies.
Gràcies. Per part del grup municipal de Junts per Sant Cugat, el senyor Carles Brugaroles.
Gràcies, novament, molt breument i per fer algun aclariment conceptual. Senyora Vila, vostè potser se'n recordarà fa uns anys l'objectiu de superàvit pels ens locals no era d'un 0,2%, era d'un 1%. O el que sigui. I això no implicava que els ajuntaments, cadascun d'ells considerat individualment, podia pressupostar o havia de pressupostar necessàriament generant un 1% de superàvit. El que implica aquell objectiu és un objectiu de dèficit o de superàvit pel conjunt dels ens locals de l'Estat, que inclou, com sap vostè, totes les diputacions, els consells comarcals, l'àrea metropolitana en aquest cas, i el conjunt dels ajuntaments. És un objectiu de resultats pressupostaris ex post, però que en absolut habilita que cap d'aquestes administracions gasti ni un sol euro més, perquè els pressupostos han d'estar quadrats, sigui quin sigui l'objectiu de dèficit. Val? Doncs el que li dic és que tot aquest discurs que vostè ha fet de si habilita que es gastin més els 300.000 euros, el que sigui, disculpin que li digui, però li han informat malament o vostè està aquí o confosa. Però en tot cas, com que vull pensar que no ens vol enganyar ni a nosaltres ni a la ciutadania, està mal informada, deixin que li digui. I això és així, és així. Aleshores, clar, tota la moció cau pel seu propi pes i ja està. I aleshores tot aquest exercici, home, electoralista i tal, i el PP i el no sé què i el no sé quantos, i el dèficit fiscal, que d'altra banda és el que és, doncs cau pel seu propi pes.
Gràcies. Per cloure el debat, senyora Helena Vila.
Sí, per cloure el debat. Bueno, és que s'han dit moltes coses, però no crec que tingui temps. En tot cas, jo no entraré en debats que crec, sincerament, senyor Picornell, que en aquest ple no toquen. Si de cas, doncs un altre dia en podem parlar, perquè jo crec que m'allargaria molt. Jo el que tinc clar és que els ajuntaments, al final, són la política més pròxima a la ciutadania. És la política que perceben els ciutadans i on precisament la recompensa del servei públic crec que és més visible. Entre altres coses, i així els hi dic, encara crec més en la política municipal des de que estic també a la política parlamentària. Per això jo els hi demano que deixin enrere bloquejos, deixin enrere retrets, deixin enrere, inclús els hi diré, doncs, posicions dels seus partits polítics en d'altres institucions, i els hi repeteixo, vostès, Esquerra i Junts van donar suport al Congrés dels Diputats. Però en tot cas, deixem això a banda i centrem-nos en el que és el millor pels santcugatencs i les santcugatenques. I crec, al final, que el millor per santcugatencs i les santcugatenques és que la nostra administració local, és a dir, el nostre ajuntament, estigui ben finançat i gestionat doncs, amb solvència i rigor. Per tant, jo els emplaço un cop més a donar suport a una moció que el que pretén és el millor, insisteixo, pel municipalisme i el millor per a la nostra ciutat.
Gràcies. Doncs posem a votació aquesta moció, aquest punt número 30. Vots a favor de la moció. Vots a favor d'En Comú Podem i del PSC. Abstencions. Vots en contra. Vots en contra del govern, de Vox, de la CUP, del PP. D'acord. Doncs passem al punt